a Roda de Barà Ràdio, sintonia de política municipal, com cada dimecres a aquesta hora i en repetició a les 8 del vespre. I aquesta setmana parlem amb el grup Tria. Ens acompanya l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, bon dia.
Què tal? Bon dia a tots i totes.
Doncs som-hi, repassem els punts que s'han tractat i que s'han aprovat o no en les diferents sessions i hem d'anar doncs, una mica enrere, concretament a la del mes de gener. I doncs, el primer punt, sí que es van incloure, hem de dir, dues mocions amb caràcter d'urgència. En aquest cas, una es va incloure i l'altra no, però ho deixem pel final, si li sembla,
molt
alcalde.
Bé, sí.
I anem en primer lloc per l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal de Roda de Barà, conegut com DUPROCIM, sí. I aquest punt es va aprovar per unanimitat. Què vol dir?
Sí, encara que tingui nom de medicament, el DUPROCIM és el document únic de protecció civil municipal. És així, és un document que recull doncs, un seguit de dades tècniques doncs, de la ubicació del municipi de Roda, les alçades dels dipòsits, de la ubicació dels hidrants, de les zones inundables, un seguit de documentació tècnica i que està recollida tota en un sol i únic document. I en aquest document s'hi estableixen els protocols d'actuació en cas d'actuació per part de protecció civil. Hi ha doncs, aquí dins el que hauríem de fer en cas que s'activés l'INUNCAT, per exemple, que són les proteccions, els plans de protecció aquests de la Generalitat, que tots acaben en CAT, el BENCAT, sí. INUNCAT, el PROCICAT, tots aquests. Llavors, tot això està englobat en un sol document. Hem fet l'aprovació inicial. A partir d'aquí hem fet ja una sèrie de rectificacions, ara està en la fase d'exposició pública, i hem fet una sèrie de rectificacions nosaltres mateixos, d'alguna errada que hi havia, alguna actualització que quedava pendent, i en poques setmanes s'haurà de fer l'aprovació definitiva, i després posar-lo en funcionament, que és important, o sigui, activar tots aquells, les meses de seguiment i tot el que hàgim de fer per estar preparats per si en algun moment o altre hi ha alguna emergència al municipi, saber quin és el protocol d'actuació. Bàsicament és això. Uh-huh. Som dels pocs municipis a Catalunya que ja ho està posant en marxa. Una mica més endavant de la majoria d'ells, ja està bé.
Uh-huh. Molt bé, doncs anem a un altre punt. També es va aprovar l'aprovació inicial, en aquest cas, de les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Un punt que es va aprovar per majoria.
Sí.
I van votar a favor Junts per Roda, Partit Popular, Ciutadans i l'equip de govern també, i va votar en contra el Partit dels Socialistes i es va abstenir Esquerra Republicana.
Sí, i jo crec que ho han fet, tant votar en contra com abstenir-se, perquè segurament no vam ser capaços d'explicar prou bé el que aprovàvem. El que aprovem són els ajuts per acudir a les escoles municipals, les escoles d'esports municipals, no a qualsevol club que estigui establert al municipi, sinó a les escoles municipals, repeteixo, a aquelles famílies que, tot i no estar dins de, no ser famílies vulnerables, estar dins del protocol i del paraigua de serveis socials, estan just per fora. O sigui, a vegades, doncs una família amb uns ingressos justos, molt justets, es queda just al llindar de que pugui ser beneficiària dels serveis socials. Aquelles famílies que són beneficiàries de serveis socials a Roda ja poden acudir a demanar l'ajuda perquè els seus fills puguin anar a les escoles municipals. Doncs això, amb una ajuda aquest primer any, una subvenció de l'obra social de la Caixa, que altres anys hem destinat doncs, a moblar el pis d'emergència per violència envers les dones, algun any hem destinat a la compra del vehicle de serveis socials, l'any passat crec que l'altre es va destinar al transport d'estudis no reglats, doncs aquest any hem decidit destinar-lo a això, a ajudar a pagar les quotes d'aquells pares que vulguin portar els nens a les escoles esportives municipals, però que estiguin just per fora de la circunferència aquesta que marca els serveis socials, l'emergència social. Això és el que vam aprovar. Anar una mica més enllà del que fem fins ara a través de serveis socials.
De serveis socials. Mm-hmm. D'acord. També doncs, es va aprovar el conveni de delegació de facultats de recaptació de quotes urbanístiques de l'entitat de conservació del Roc de Sant Gaietà en favor de la Diputació de Tarragona. En aquest cas es va aprovar per majoria i van votar a favor Ciutadans i Tria, l'equip de govern, uh-huh. I van votar en contra Junts per Roda, Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes i es va abstenir el Partit Popular.
Sí. A veure, també crec que algun dels grups municipals feia referència que, com que ja els hi donem subvenció, a veure, anem a aclarir-ho una mica. L'entitat de conservació del Roc és una entitat urbanística, una figura urbanística, que està permesa, és perfectament legal, que funciona en alguns indrets de Catalunya, que és una entitat urbanística de conservació. L'Ajuntament dona una subvenció a l'entitat urbanística, ara en aquests moments de 30.000 euros anuals, per ajudar al seu manteniment. O sigui, el propietari, la persona, el ciutadà que té una propietat dins el Roc, a part de pagar el seu IBI, com el paga tothom, i a pagar el seu clavegram, com el paga tothom a Roda, o algun altre impost que se'n derivi, la brossa, a part d'això, paguen el que seria, perquè entenguem tots, una quota de la comunitat de veïns. I entre tots els propietaris del Roc, paguen una part molt important, primer de la vigilància, tenen un vigilant, de la jardineria, del manteniment elèctric, de la neteja de dins del Roc. I això se'ls ha d'agrair, els propietaris veïns del Roc. Col·laboren més que el que ho pot fer un altre veí a les arques municipals. Vull dir que, i d'aquesta despesa que tenen anual, molt superior, evidentment, als 30.000 euros, l'Ajuntament ens hi dona aquesta part. Aquests anys eren 25.000 euros, fa uns anys s'ha anat pujant i ara està establert amb 30.000 euros. Uh-huh. Què ens demanen l'entitat de conservació del Roc? Que com segurament molts clubs i entitats tenen una morositat, o poden tenir una morositat important, i una dificultat en el cobrament. Llavors demanen a l'Ajuntament si pot signar un conveni amb Base, perquè Base de Diputació, o sigui, un òrgan supramunicipal, els hi faci la gestió del cobrament de les quotes. Això té un cost per ells. Si ells pagaran no sé si és un 2% o alguna cosa així, vale? A Base de totes les seves quotes, perquè els intentin cobrar doncs, el 100% si poden de les quotes. Cost per l'Ajuntament, cost econòmic, zero. L'Ajuntament delega. Què ha de fer l'Ajuntament? L'únic que ha de fer, ho vam calcular, em sembla que era en una hora mensual, la feina de traspassar dades des de l'entitat de conservació a Base. Una cosa que, a més, se solucionarà, creiem que en breu, perquè Base m'han dit que segurament que d'aquí poc temps estarien en disposició de signar convenis directament d'entitat a Base sense passar per l'Ajuntament. Però en aquest cas, el cost econòmic per l'Ajuntament és pràcticament zero. Si us dic una hora i mitja o una hora mensual, doncs, d'una persona que ja està treballant a l'Ajuntament, pràcticament res. Vull dir que no té cap càrrec, no té cap cost per l'Ajuntament. Per tant, vincular la subvenció amb que se'ls hi aprovi una aquesta delegació envers Base, em sembla que no és. És no entendre la situació. De tota manera, va sortir aprovat.
Uh-huh. Un altre punt era una moció que va presentar el grup municipal d'Esquerra Republicana per millorar la senyalització viària de la urbanització al Francaset. Això, doncs, és el que posa aquí en l'ordre del dia,
sí,
podem dir. Però aquí
sí,
va haver com a certa confusió,
sí,
no?
Sí, sí.
Al final, aquest punt es va aprovar per majoria, hem de dir?
Sí.
Si no recordo malament.
Sí,
sembla que finalment Ciutadans i PP es van abstenir.
Sí, crec que sí, sí. Bé, sí, és una moció presentada per Esquerra inicialment, com bé dius, perquè s'inverteixi més en el manteniment i millora de la senyalització viària vertical i horitzontal, i en principi era el sector del Francaset. Per què? Doncs perquè suposo que doncs, algú els ha fet arribar la inquietud. Bé, res a dir. Clar, quan van parlar, crec que amb d'altres grups, doncs els hi va mostrar la inquietud que amb altres sectors, centrats, no sé per què, però centrats a la zona de Costanera, també era necessari el repintat i el millor manteniment o la millor inversió en senyalització. I aquí és quan entren, doncs, el títol diu una cosa i al final la moció en diu una altra, perquè parla també dels sectors, de les abans anomenades urbanitzacions, de Marisol, de Costa Dorada, de Barà, de la Barquera, però bueno, també es deixen, com si els hi vaig dir, l'urbanització Vives, l'Espuny, i per què no Baramar, i per què no l'Enxample, i per què no, i per què no. Va. En definitiva, és una partida, es demana fer una partida pressupostària, incloure una partida pressupostària i els nous pressupostos que estem acabant de cuinar, quan els pressupostos de l'any passat, de 2019, ja hi havia una partida pressupostària, crec que eren de 50.000 euros, de manteniment i millora de la senyalització vertical i horitzontal, que ens ha permès fer millores, jo crec que no poques, en un carrer, sí, és veritat, però és el carrer més llarg, el de Francaset, que té gairebé un quilòmetre de llarg, en Hispano-Suïssa, canviant el sentit de l'aparcament i posant millor senyalització vertical i horitzontal, però també en el carrer Girones, per tant, situat al carrer Doctor Robert i l'Avinguda Catalunya, situats tots ells a la zona costanera, Costa Daurada, en aquest cas, i en d'altres llocs del municipi. Que caldria tenir una partida més gran, segur, que caldria repintar i recol·locar senyalització vertical i horitzontal a moltes parts del municipi, segur. Ei, benvinguda la moció, eh? Vull dir que jo sempre els dic el mateix, després això s'haurà de reflectir en el suport d'uns pressupostos que incloguin la partida. Clar, aquí va sorgir des d'allà mateix, primer a través d'un prec i després amb una moció que finalment no va acabar entrant, eh? El ple posterior, però bueno, crec que el prec va ser de Junts, que era incloure tot el municipi. I la moció, que al final la va acabar retirant pel tema de només per poder presentar dues mocions en un plenari al Partit Popular, que era, en aquest sentit, també de tot el municipi. Bueno, entrarà, suposo, en un ple següent. Bé, en tot cas, es va aprovar. Doncs això, dic, demanaré el suport, evidentment, d'aquells que van promoure la moció en els pressupostos, si aquests pressupostos inclouen aquesta partida.
Doncs dèiem abans que es van proposar dos punts nous amb caràcter d'urgència. Un era la declaració institucional, que es va incloure, i l'altre, que era una moció que van presentar Junts per Roda, el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana, doncs que en aquest cas va ser rebutjada i no es va incloure perquè hi van votar en contra el Partit Popular, Ciutadans i també Tria.
Sí. Així va ser. Bueno, això ens donaria per un programa i mig. Eh? Sí. I em sembla que tenim mitja hora, no? Sí. Ja portem un quart d'hora i ens queda un altre ple. Molt ràpid.
Intentem fer resum.
Molt ràpidament. La declaració institucional sorgeix a través de la proposta que faig jo mateix en una junta de portaveus extraordinària que convoco l'endemà que ocorrissin els fets doncs, tan desagradables al carrer Calaf, crec que va ser el dia 23, l'endemà divendres, convoco una junta de portaveus i per explicar la situació m'acompanya el sergent de la policia local i entrego a tots els portaveus una declaració institucional proposant esmenes i millores o fins i tot la conversió o reconversió en una moció per presentar conjuntament per tots els grups municipals al plenari. Bé, jo l'entrego a tots els portaveus assistents a la Junta de Portaveus i els dic que això és divendres, tenim dissabte, diumenge, dilluns, sisplau, dieu alguna cosa perquè es convoquen ja les comissions informatives i, per tant, per complir timings i ser curosos, doncs calia fer-ho. Durant el cap de setmana rebo doncs, l'okay a la proposta de la declaració institucional de Ciutadans i Partit Popular i no m'arriba res, cap input ni de PSC, ni d'Esquerra, ni de Junts. Una vegada fetes ja les comissions informatives i durant la setmana, abans d'arribar al següent ple, doncs se'ns presenta aquesta moció, fora de termini, evidentment, i tot, però bueno, es presenta aquesta moció per part d'Esquerra, Junts i PSC. Una moció que està cuinada i feta per ells tres sense donar l'oportunitat de col·laborar. Sí que es va donar més tard d'haver-la redactat ja l'oportunitat d'introduir-se a la moció també a PP i Ciutadans, però no pas a Tria. Vale? Jo ho faig, bueno, evidentment dono coneixement d'això a la resta de portaveus i ens diuen tant Ciutadans com Partit Popular que si la moció no és conjunta, ells no li donaran el seu suport i donaran suport a la moció i a la declaració institucional. Va ser una setmana remoguda. Recordem que aquell mateix dia del ple, pràcticament a la mateixa hora, doncs es convoca una manifestació doncs, davant de la plaça de l'Ajuntament. Hi ha molta assistència de gent al plenari per veure què passava, entenc jo, amb la moció o amb la declaració institucional. Nosaltres ens vam mantenir, no ens va tremolar el pols, vull dir, vam mantenir la nostra postura i vam apostar per la declaració institucional que perdoneu l'expressió, fet i fotut, deia el mateix que la moció. I per què? Per les formes, sobretot. Perquè en aquella junta de portaveus, el portaveu del PSC ens havia dit que per res del món faria política d'aquest tema i després, quan va ser l'hora, doncs va girar la truita. Ens van mantenir la nostra postura, es va rebutjar per part nostra, per part de Ciutadans i per part del PP, per tant, amb una majoria, la inclusió d'urgència de la moció i sí que es va aprovar, i aquí va haver una jugada, es va aprovar per part de Tria per part de Ciutadans, per part del PP i també per part del Partit Socialista, es va aprovar la inclusió d'urgència de la declaració institucional. I el que van fer va ser llegir la declaració institucional i convidar a tothom, una vegada més des d'allí, a participar en una moció conjunta per portar-la en el següent plenari. Així va anar, vull dir, dona per molt més, eh? I en el següent plenari, de fet, es va presentar una moció conjunta i va ser aprovada per unanimitat.
Aprovada per unanimitat en aquest ple del passat 27 de febrer. Què deia aquesta... Sí, resumint una mica també.
Sí.
Però vaja, què deia aquesta moció conjunta?
Bé, la moció conjunta té, crec que en el final, 19 punts d'acord, en els que nosaltres hi estem d'acord, valgui la redundància, amb tots, evidentment, amb tots, perquè al final doncs vam poder treballar-la conjuntament i vam acabar a tancar els últims serrells dos dies abans amb el PSC, en la que l'Ajuntament pren compromisos, molts d'ells, alguns d'ells ja establerts en el moment de fer-se el ple, però és igual, com l'edició del díptic, la creació d'una taula interdisciplinària que aquest dimarts, ahir, per tant, ja va tenir la primera reunió, ja van fer la primera reunió, com a la comunicació amb els propietaris dels pisos perquè intentin posar el lloguer social a l'abast de la gent o, en cas de que no sigui possible, posar les condicions necessàries perquè no es puguin ocupar les cases, però també demanar a la Generalitat i a l'Estat que compleixin els seus compromisos, a les seves responsabilitats, al mateix temps que, com deia, nosaltres acceptem les nostres, com a equip de govern, acceptem les nostres, però no només com a equip de govern, sinó com a consistori. El consistori ha d'estar, de treballar, en aquest cas, tots a una, i fins i tot, i també s'hem fet referència a aquesta moció, més enllà del nostre consistori, en el marc, en l'àmbit dels acords dels alcaldes del Pacte de Barà, que també van fer una primera trobada, i ara estem muntant una taula també intermunicipal formada per tècnics perquè posin sobre la taula cada un d'ells què fa el seu ajuntament i, per tant, donar a conèixer maneres d'actuació diferents entre uns i altres i poder tenir al final una actuació el més conjunta i el més coordinada possible per no fer-nos mal uns ajuntaments als altres. És una moció important, és una moció de les que al final dona gust de tirar endavant. Algú ha recriminat per ahí per les xarxes que allò semblava que ens fèiem petons uns als altres, no? Escolta'm, al final és un document que va costar de treballar, es va treballar molt i es va treballar per part de tots els grups municipals, i clar, que és un orgull poder-lo tirar endavant, I ja et dic, i nosaltres també agafem compromisos, I alguns d'ells que serà costós, difícil de portar-lo endavant, però ho hem fet i ho farem, i també hi haurà un seguiment, evidentment, de tot allò que vagi fent aquesta moció, que en tindran coneixement tots els altres grups municipals, com no és d'altra manera, Sempre és així. Però, bueno, important, va ser important aprovar-la.
En aquest cas, l'Ajuntament ha pres mesures ja...
Sí, com deia, doncs, pot semblar una mesura molt senzilla de prendre, però, bueno, es va editar un díptic, es va fer una bustiada per tot el municipi, donant consells a aquelles persones que hagin detectat una ocupació, ja sigui a la seva propietat o sigui a la propietat del costat, a la casa del veí, com han d'actuar, què han de fer, qui han de trucar, qui es poden dirigir. Això ja s'ha fet. Com deia, també s'ha creat ja, i ha tingut la primera reunió a la taula interdisciplinar, en què hi som representats, doncs, la policia local, serveis socials, padró, secretaria, i l'alcalde, la regidora de serveis socials, doncs hem fet ja la primera taula, hem posat els problemes de cada departament per poder aplicar el més curós possible aquelles lleis que tenim que ens marquen el criteri, i ho hem posat sobre la taula, i intentarem algunes coses ja, evidentment, doncs posar-nos el més aviat possible a caminar en tots els sentits. El primer, segurament, que és exigir a les entitats bancàries que posin a disposició de la gent que ho necessita, a les que ho necessiten, un habitatge amb un preu assequible, però al mateix temps, que una cosa no xafa l'altra, és actuar amb contundència amb aquells que, sense tenir una necessitat d'emergència social, acaben ocupant habitatges i, a més, portant després conflictivitat a la zona, al barri, al bloc de pisos o al veïnat, en tot cas. Som dues vies molt diferents, però hem d'actuar en el mateix temps en les dues, i en això estem.
Doncs altres punts que es van aprovar en aquesta sessió, hi havia també la proposta de ratificació del decret d'alcaldia 2020-231 dels increments retributius 2020, que es va aprovar doncs, aquest punt
sí, però crec que
per majoria.
Per majoria, només. El partit, que el PSC també va votar.
El partit dels socialistes, no? Es van abstenir.
Ostres, a veure... bueno, a veure, el que s'aprovava és una directriu, una recomanació de l'Estat, governat pel PSC, en aquests, bueno, pel PSOE, en aquests moments més pel PSOE que pel PSC, que ens diu, als ajuntaments, que apliquem un increment retributiu als funcionaris i laborals, de moment, d'un 2%. I això fa l'Ajuntament de Roda. I això fa. On va venir la discussió? La discussió ve perquè, i no ens n'hem amagat mai, hi ha un regidor i jo, com a alcalde, que tenim retribució per part de l'alcalde, per part de l'Ajuntament, tenim sou perquè tothom ens entengui, per part de l'Ajuntament, no anem a indemnitzacions per assistències, com van tots els altres, i és un sou i un aprovat en el primer plenari de la legislatura. I l'any passat, l'any passat, la legislatura passada ja es feia que si l'increment pels funcionaris laborals de l'Ajuntament, per tant, tots aquests que estan en nòmina de l'Ajuntament, se'ls hi pujava un 1, un 1,5, un 0,75 o un 2,25, el mateix se pujava alcalde i regidor. Un regidor, eh? Vale? I aquest any la proposta és la mateixa. Què suposa, si no m'erro amb els números, el sou de l'alcalde suposa un increment de 700 euros a l'any, i el regidor de 400 euros a l'any. I aquí és on hi va haver la gran discussió. Home, em penso que és d'aquelles coses que és el populisme pur i dur. Per 1.300 euros un global a l'any de pujada de sou, diem-ne així, de l'alcalde i un regidor, entre dues persones, em sembla que home, potser també, i això els hi vaig dir, home, mirem a veure quan ha pujat la partida d'indemnitzacions de la resta de regidors, de tots, dels de govern i dels de l'oposició també. Mirem-ho. Quan ha pujat, la partida ha pujat un 25%. Que no dic que no sigui merescuda, jo no ho dic, això, eh? Però, home, mirem-ho tot, parlem de tot, parlem de tot una mica. Però, bueno, sí, això va fer que per part del Partit dels Socialistes es votés a favor d'aquesta proposta.
Un altre punt era la proposta d'anomenament de jutge o jutgessa de pau suplent, que va ser aprovat per unanimitat, no?
Sí. Sí, sí, de fet ja fa uns anys que estem immersos doncs, en un procediment de renovació. Tenim ara la Núria Mercader com a jutgessa titular, després de que morís doncs, en Josep Martorell, el jutge de pau degà de Catalunya, que ens va deixar doncs, ara fa uns mesos, i vam fer ja fa un temps el procediment de la ratificació de la jutgessa titular, en aquest cas, com deia la Núria Mercader. Però com que ella passa de suplent a titular, llavors es necessita cobrir la baixa, sí, de jutgessa suplent. I en aquest cas, doncs, fa uns mesos ja es va engegar el procediment, però totes aquelles persones que s'hi volien presentar no complien els requisits marcats per justícia, per la Generalitat, i van haver de quedar exclosos del procediment i es va quedar el procediment desert. Es va tornar a engegar el procediment i en aquest cas sí que es va presentar una persona jove, una dona jove, Núria també, Núria Martínez en aquest cas, que és una persona que està llicenciada en psicologia, crec que és, i està fent ara un màster en mediació, crec que és. Per tant, Justícia va veure un perfil adient a que pogués ocupar aquest càrrec de jutgessa suplent, i així és, i així serà d'aquí en endavant. Ella ara doncs, bueno, ha de fer la seva formació a través de Justícia i col·laborarà doncs, estretament, evidentment, amb l'altra Núria. Tindrem dues Núries, dues dones i dues Núries, que m'està molt bé, davant del jutjat de pau de Roda, que recordem que és una mica aquella eina que funciona com a intermediador
sí,
entre parts.
No en parlem normalment, no?
No. Sempre havia sigut allò, la frase era aquesta, un home bo. Un home bo, entenc que ara hauríem de dir-ho d'una altra manera, però és aquella persona que intentava posar pau abans de que un conflicte arribés a majors. Després, evidentment, ara es fan moltes altres coses, molts tràmits delegats per justícia, eh? Entre ells els casaments, per exemple. Eh? Però la idea inicial era aquesta, eh? Un home, doncs, torno a dir, eh? Un home bo, en el seu moment, que coneixia el territori, que coneixia tothom i que intentava posar pau abans de que les coses anessin a més. Ha evolucionat molt, però en tot cas ara hi tenim, en aquest cas, dues dones bones.
Doncs anem a un altre punt, que ja anem acabant, sí, però... La moció conjunta per recordar al govern espanyol, de l'estat espanyol, que executi els acords en infraestructura previstos a Roda de Barà.
Sí.
Aquest punt va ser aprovat per majoria i va votar en contra el Partit dels Socialistes.
Sí, que tampoc s'havia afegit a la moció. Se'ls va donar l'oportunitat per part de l'iniciador de la moció, que era el Partit Popular, de que s'incorporés. No es va incorporar, es va incorporar tota la resta, i el PSC tampoc s'hi va voler incorporar. No ho entenc massa bé per què, sincerament ho dic. Perquè, doncs, bueno, tu està, el teu partit està a govern, en aquest cas a Madrid, bé, sí, també està a govern, en aquest cas Esquerra Republicana i Junts per Cat, i ben bé que Esquerra Republicana Roda i Junts per Roda s'hi van afegir, quan en aquestes inversions també es parlava de l'Institut, que sabeu que hem avançat i tenim sobre la taula de l'arquitecte físicament el projecte bàsic per donar llicència d'obra. Per tant, ha avançat. Però no van tenir cap problema en exigir en el seu propi partit, allà on toqui i pertoqui, que compleixin els seus compromisos, les seves responsabilitats, en aquest cas el PSC. PSOE no va fer el mateix i va amagar el cap sota l'ala amb les inversions previstes pel Ministeri de Medi Ambient, en algun cas, com és la consolidació de la roca foradada, o les inversions del Ministeri que seria això de territori, no sé com es diu ara, el Ministeri de Fomento, perdó, de Fomento, en les millores sobre la via de la Nacional 340. Bé, nosaltres seguirem batallant, evidentment, i amb el suport de tots aquests altres partits, perquè governi qui governi, que es facin aquestes inversions. La moció no tenia cap més sentit que aquest, que governi qui governi, se segueixin mantenint els pressupostos de l'Estat i de la Generalitat les inversions previstes.
Doncs ho deixem aquí, alcalde, que no tenim més temps. Gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.